Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana l'Insol ha anunciat la modificació de les condicions de pagament de l'entrada dels pisos de protecció oficial. A petició de l'Ajuntament, ara els futurs propietaris hauran de pagar el 5% en lloc del 20% previst inicialment del preu del pis en el moment de la signatura del contracte. De ben segur que aquesta notícia ha estat rebuda amb gran satisfacció almenys pels 127 propietaris d'aquesta primera promoció. Una notícia de la qual parlarem a l'info d'avui amb l'alcalde de Ripollet. Coneguem abans, però, la resta de temes que han estat d'actualitat aquesta setmana amb els titulars. L'Ajuntament va celebrar ahir el vespre el ple ordinari del mes de maig. Francina Ricard.
Entre els punts aprovats destaca l'establiment del preu públic dels nous cursos de natació per a infants que va obtenir el vot favorable de l'equip de govern format pel Partit Socialista i Convergència i l'abstenció del Partit Popular i el Compromís per Ripollet.
La plataforma per la sanitat pública de Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet convoca una marxa ciutadana.
Els manifestants demanaran la construcció immediata de l'Hospital Comarcal.
Sortejat a 101 places de les llars d'infants de Ripollet.
En total hi havia inscrits 231 infants. Avui es publiquen les llistes definitives d'admesos.
Aquesta tarda es coneixerà el guanyador del concurs de cartells de Festa Major.
Al certamen d'enguany han participat una vintena de cartells i l'obra guanyadora rebrà un premi de 1.200 euros.
Presentades les activitats de l'estiu al carrer.
Enguany inclou 25 activitats organitzades pel Patronat Municipal de Cultura i diverses entitats culturals del municipi. Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme a diversos punts de Ripollet.
Es posen en marxa les sales d'estudi nocturn.
Aquest servei funcionarà des de dilluns dia 2 de juny i fins al dia 6 de juliol, en horari de 9 de la nit a 1 de la matinada en dies laborables i de 7 de la tarda a 1 hora en festius i caps de setmana.
I avui a l'entrevista de l'Info parlarem de teatre.
Ho farem amb la Femi Mate, integrant del grup de Ripollet La Careta.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament va celebrar ahir el vespre el preu ordinari del mes de maig. Entre els punts aprovats destaca l'establiment del preu públic dels nous cursos de natació per a infants, que va obtenir el vot a favor de l'equip de govern format per Partit Socialista i Convergència i Unió i l'abstenció del PP i el Compromís per Ripollet. Els mateixos vots va rebre l'aprovació de la modificació de les bases d'execució del pressupost per adaptar-les a la nova llei de contractes. Laia Prat.
El ple de maig també es van presentar dos expedients de modificació de crèdits, el primer per un import de prop de 200.000 euros destinat al Patronat d'Ocupació i el segon de més de 85.000 euros que en la seva majoria es destinaran a la compra d'un local al carrer de Montcada com a inici de l'aplicació de la llei de barris de Can Mas. Escoltem el portaveu del Partit Popular, Víctor Diegues, criticant la compra del local.
Bueno, no creo que sea preciso recordar que el Grupo Socialista ha sido el soporte durante muchos años y legislaturas de los responsables del aspecto y de la ordenación de Ripollet. Ahora que llega el dinero, al barrio de Can Mas, ahora que un solar municipal podría convertirse en un edificio completamente nuevo, grande y moderno, ahora no lo tenemos. Ahora, ese mismo grupo va a aprobar endeudarnos en más de 600.000 euros para un local y ofrecer en el futuro al barrio de Can Mas los servicios que evidentemente cabe esperar, pero a un coste elevadísimo.
Jordi Martínez, del Compromís per Ripollet, també mostrava el seu desacord amb algun dels punts.
A veure, quan a l'expedient de modificació de crèdit de la corporació, en els punts de compra de patrimoni artístic, la reforma del conducte d'aigua a la Rambla Sant Esteve, la màquina per ajudar a netejar el mercat, estaríem a favor d'autoritzar en aquests punts. En quant a la compra del local de carrer Montcada, des del COP Compromís estem a favor de que els serveis que estaven plantejats pel pla integral de Can Mas s'ampliïn i s'allarguin indefinidament en el temps perquè aquests serveis creiem que són necessaris pel barri. Una altra cosa és la gestió que després es faci d'aquest local.
La portaveu del govern, Rosa Maria Martín, va explicar els motius d'aquesta gestió.
Para arreglar y para adecentar ese local que no está en las condiciones óptimas, más el alquiler que tendríamos que pagar durante estos 4 años, nos iba a salir mucho más a cuenta adquirir el local. Y ya no solamente a nivel financiero, sino también porque considerábamos que hacer una inversión de casi 300.000 euros que nos costaban las obras allí, tenerlo alquilado durante 4 años y luego cerrar aquello no nos parecía la mejor forma de pasar con la llei de barrios por Can Mas.
També es preveu adquirir un fons artístic propietat de la família Solar, remodelar la xarxa d'aigua de la Rambla de Sant Esteve i ampliar el contracte de manteniment de parcs municipals. Aquest acord va comptar amb el vot en contra del PP, l'abstenció del Compromís per Ripollet i el vot favorable de PSC i CiU. El següent punt va ser aprovat per unanimitat. Es tracta de la modificació del grup promotor de la llei de barris. La regidora socialista Rosa Maria Martín explicava les noves incorporacions.
Que ja comentaré també que hace 2 plenos me pregunto que cuándo se convocaría el 9 de julio. junio es la convocatoria que haremos oficial para todos los integrantes del grupo promotor, porque ya este martes pasado se hizo el sorteo entre los ciudadanos que también tienen que formar parte de ese grupo promotor, y de lo que se trata es de hacer 3 incorporaciones: a un representante del Club Petanca La Unión, un representante de la Llar d'Infants Balú, que es una Llar d'Infants que está instalada en el barrio desde hace más de 30 años, y hubo una petición explícita de la Llar d'Infants de poder estar representado dentro del grupo promotor, y también de un representante de la Comisaría de los Mossos d'Esquadra.
A l'apartat de mocions se'n van debatre 2, presentades pel Compromís per Ripollet. D'una banda, la que demanava adherir-se a una campanya en contra de l'ús de les bosses de plàstic, que va obtenir el recolzament de tots els grups municipals. El regidor del Compromís, Eduardo Jiménez, comenta les conclusions de la moció.
A l'Ajuntament acordar adherir-se a la campanya Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic. Adherir-se i participar en la declaració del dia 3 de juliol, Dia Català Sense Bosses de Plàstic. Impulsar la següent acció: actuació d'informació i divulgació, pla de comunicació adreçat al conjunt de la població, procés de participació ciutadana, campanya al mercat municipal, crear un grup de treball de tècnic i regidor que estudiï la implantació d'una normativa municipal, contactar amb els distribuïdors i proveïdors municipals per a concretar de la limitació de les bosses de plàstic.
La segona moció era la que demanava l'excarceració del terrassenc Francesc Argemí. La presentava el regidor del Compromís, José Luis Muñoz.
En primer lloc, expressar el convenciment que la pena imposada pel fet de despenjar una bandera de l'Ajuntament de Terrassa és del tot desproporcionada, atesa les característiques i magnituds dels fets succeïts. En segon lloc, que des d'aquest consistori es demani l'excarceració de Francesc Argemí i demanar als departaments d'Interior i de Justícia de la Generalitat que estudiïn mesures per tal de fer efectiva aquesta excarceració, així com la revisió del procés judicial. I en tercer lloc, que es faci arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés, dels Diputats i del Senat, als presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya.
El Partit Popular va rebutjar aquesta proposta. Escoltem Pere Calviño.
Bàsicament per 3 motius, no? El primer motiu és perquè considerem des del Partit Popular que el ple municipal té que respectar la independència del jutge, dels jueces. Tampoc de la mateixa forma considerem que el ple municipal no té competència. El segon aspecte per al qual votarem en contra d'aquesta moció que ens presenten és que considerem que és un tema que no és de Ripollet, és un veí de Terrassa, que ni el coneixem. I el tercer motiu per al qual no recolzem aquesta moció és que considerem que és una moció mal plantejada, imprecisa, és un copiar i pegar, un copiar i pegado d'aquelles mocions que circulen per internet, i considerem que està poc treballada, no?
Convergència i Unió i el PSC van votar a favor. El Partit Popular de Ripollet ha fet un balanç negatiu del primer any de l'actuació de l'equip de govern format per Partit Socialista i Convergència i Unió. El grup de l'oposició ha destacat una escassa qualitat de les obres realitzades, manca de projectes i nul·la defensa de les legítimes reivindicacions de Ripollet, i ha qualificat el govern de còmode assegurant que no treballa pels interessos municipals. Pel que fa a les grans reivindicacions locals sense solucionar, els populars es refereixen a temes com el soterrament de la C-58, l'arribada del tren a Ripollet o la construcció de l'Hospital Comarcal. El PP també parla en el seu comunicat d'una nefasta política jurídica venint municipal per fer prevaldre l'interès privat sobre el públic i d'augmentar els pisos i no els espais verds o de serveis. La coordinadora per la sanitat pública de Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet ha convocat per demà dissabte a les 11 del matí una marxa ciutadana per tal de reivindicar la construcció immediata de l'Hospital Comarcal. Tot i que la Generalitat ha denunciat que la primera pedra es posarà l'any vinent, la plataforma ciutadana assegura que la conselleria no està complint amb el que es va comprometre. Per parlar d'aquest tema ens acompanya Imma Prats, membre de la coordinadora per la sanitat pública. Imma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què consistirà aquesta marxa.
Mira, nosaltres finalment, després de fer diverses gestions per poder aclarir si els terrenys estaven ja cedits, els terrenys que s'ha de fer l'hospital, s'entén, doncs hem decidit fer un acte de protesta, i consistirà en que ens trobarem en el CAP 2, ciutadans dels 4 pobles, Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà, i anirem fent una marxa cap als terrenys de Redosa, i allà doncs pensàvem fer una petita concentració i fer la pintada d'un mural, fer un acte una mica reivindicatiu, perquè pensem que no s'estan complint els plaços, no hi ha claretat en si els terrenys estan entregats o no, i pensem que ja portem molt temps darrere d'aquest tema, que és una prioritat per a la comarca.
Perquè de les vostres gestions no heu pogut esbrinar finalment
els terminis. Els problemes estan callats, nosaltres ja ho venim dient des del 2004 que va començar-se a fer la cessió dels terrenys, que hi ha un problema de construcció, bueno, es volen aquests terrenys a redossa. Hi ha també un altre projecte de vivendes que nosaltres des del primer dia pensem que és el que està frenant el que aquests terrenys ja estiguin enllestits per construir l'hospital. Se'ns diu que no per part de l'Ajuntament de Montcada, que és el que hi té el projecte aquest de vivendes. Pensem que hi ha una requalificació dels terrenys. Últimament també sembla que hi ha hi ha una part d'aquests terrenys que està afectat per allò de la Renfe. Tot això són coses que des del 2004 ja es podrien haver previst. L'hospital és una cosa urgent, l'hospital del Parc Taulí s'ha col·lapsat, ho sap tothom, i pensem que els nostres polítics estan mirant una altra banda. I que és important donar una solució a això, perquè no és un tema qualsevol, és de la salut de la gent, i està la solució a les seves mans, i en canvi des del 2004 estan donant llargues a aquest tema.
Vosaltres penseu que potser hauria estat millor buscar una alternativa d'ubicació?
És que al principi s'han oferit altres terrenys i per part de l'Ajuntament de Montcada es va alçar el quet al cel perquè hi havia aquest projecte que és el que s'està batallant perquè finalment es concedeixin els terrenys. Sempre se'ns ha dit, se'ns ha negat això, se'ns ha dit que no és veritat, però nosaltres sabem que encara no està clarificat els terrenys, que no s'han entregat encara al Servei Català de la Salut, a l'empresa Redosa no acaba fins a, sembla que és ara l'estiu, ara ha sortit aquesta pega de la Renfe. A veure, és una cosa que nosaltres pensem que la millor és que hagués pogut fer els serveis per l'hospital i la remodelació de la zona i hagués pogut fer més endavant si és que es volen fer vivendes. És que sempre passen els projectes especulatius davant de les necessitats de la gent i nosaltres volem amb aquest acte de demà començar una sèrie de reivindicacions per a veure si es pot accelerar aquest procés.
Realment la conselleria va assegurar fa uns 3 mesos o així que l'any 2009 es posaria la primera pedra. Sí, vosaltres penseu que això no serà així?
A veure, nosaltres ja no confiem, perquè això ho venim dient, o sigui, el 2004, mira, avui m'estava mirant una mica els papers, el 2005 es havia de posar la primera pedra, vam fer una reunió a l'Ajuntament amb tot l'Ajuntament de Cerdanyola, amb el Servei Català, tots els representants de tots els ajuntaments, cada any es retrasa un any, m'entens? I llavors nosaltres veiem que clar, sí que ens poden dir això, és que hem dit tantes coses que per què ens les hem de creure? Finalment ja no ens ho creiem i pensem que val la pena que prescutin una miqueta i que posin una miqueta les piles perquè això és una necessitat.
Actualment s'està realitzant l'avantprojecte arquitectònic a través del concurs d'idees segons la firma de Generalitat.
Que sí, que s'està fent. Però tot això, mira, són coses que a veure. Un hospital és bastant semblant a un hospital comarcal a tot arreu, si tu segueixes una miqueta tots els que s'estan fent. A veure, tot això són coses que sí que es deuen haver de fer legalment, però que la primera cosa important, que és tenir el terreny cedit perquè es pugui començar, és la que està encallada. Tot l'altre projecte del concurs d'idees, quin model d'hospital serà, tot això són coses que estan bastant estandarditzades, tot i que s'hagi de fer s'hagin de complir uns requisits d'informació pública i això, però això ja es podria haver fet, entens? El problema està en que no hi ha els terrenys, i els terrenys no estan perquè hi ha unes dificultats de requalificació d'aquests terrenys, que això des del primer dia ja se sabia. I clar, també van sorgint diferents excuses, no? Primer havia de ser un hospital sense llit, ara com que és amb llits la cosa és complicada, però tot això nosaltres hem arribat a la conclusió que són excuses.
Tant que fa el servei que opera l'hospital, esteu satisfets del resultat final?
En quant a què?
El servei que opera l'hospital.
Que oferirà? Home, nosaltres pensem que l'hospital serà un hospital model comarcal, com pot ser el del Taulí. El que passa, nosaltres llavors hi ha una segona fase, que seria el de la gestió. Nosaltres el volem de gestió pública. El Taulí no és gestió pública, tot i que la gent... Això és un tema bastant difícil d'explicar, perquè sí que és veritat que tu quan te visites el taulí no pagues. Però qui gestiona els diners que el Servei Català de la Salut els hi fa arribar són interessos privats, privats així mateix, vull dir que no es poden controlar. I llavors tot això és un tema que és bastant difícil d'explicar, però que nosaltres sí que volem aquest model, perquè sabem, per exemple, a Madrid i a València que estan començant, que són ciutats que estan governades pel PP, que estan ja començant a fer hospitals de gestió privada, i hospitals de gestió privada que s'haurà de pagar, entens? I tot això són coses que també és una segona fase, però nosaltres ara el que volem és que se cedeixin els terrenys i que el comencin. Després de la gestió serà un segon punt que haurem de tractar.
Una reivindicació que faran demà, com dèiem, a les 11, amb sortida al CAP 2, Cerdanyola-Ripollet. Doncs Gemma Prats, membre de la Coordinadora de Sanitat Pública, moltes gràcies per haver-nos atès avui.
Vale. Bon
cap de setmana.
Gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda. I els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
El passat dilluns 26 de maig es va celebrar la 6a edició dels Premis de Recerca dels Instituts de Batxillerat de les Poblacions de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua. L'activitat està organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics amb el suport dels tres ajuntaments i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Durant l'acte es va fer entrega d'una vintena de premis repartits entre les tres poblacions. De Ripollet es va reconèixer l'esforç i treball de 7 alumnes dels instituts Can Mas i Palau Ausit. La regidora d'Educació, Maria del Mar Riera, va destacar la gran tasca dels alumnes.
Pel que he estat veient en el recull dels resum dels treballs que us han entregat i que l'he estat mirant, doncs hi ha treballs molt interessants i variats. I això doncs és un reflex de les inquietuds i dels interessos que tenen els nostres joves.
La tipologia dels treballs ha estat molt diversa, ja que s'han presentat propostes relacionades amb la medicina, la publicitat, la història local i general o el medi ambient. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, va cloure l'acte lluant els estudiants.
M'agradaria adreçar-me als joves, als que avui ens han presentat aquest treball, perquè de veritat estic molt content de participar en aquest acte, perquè és un acte que ens recarrega les piles. Us ho puc assegurar, perquè trenca molts tòpics, sobretot tòpics relacionats amb els joves, perquè tenim una generació fantàstica, una generació que hem vist quin ventall tan ampli de treballs ens han presentat avui.
D'altra banda, el Centre de Recursos Pedagògics ha editat una publicació amb tots els treballs guanyadors.
Durant tot el matí d'avui s'ha celebrat al Centre Cultural la primera jornada de reflexió del Pla Educatiu d'Entorn. Els grups de treball han començat a les 10 del matí en dues taules, una sobre els centres de primària i l'altra sobre els de secundària.
A l'activitat han participat equips directius, mestres, entitats, monitors i monitores, tècnics municipals i representants de l'AMPA dels centres. A partir del migdia s'han presentat les conclusions dels debats sobre el futur, les carències i avantatges del Pla Educatiu d'Entorn.
Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència del Vallès Occidental, coordinats i gestionats pel Consell Comarcal, han implementat durant el 2007 una nova organització que ha permès millorar l'atenció i agilitzar el temps d'espera i resposta de la intervenció professional. Durant l'any 2007 s'han atès 837 menors.
Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència són equips multidisciplinaris formats per psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors que tenen els infants i adolescents i les seves famílies en situació d'alt risc social i en fan un seguiment posterior. Aquesta tasca es fa sempre amb la col·laboració dels serveis socials d'atenció primària dels municipis de la comarca i professionals d'altres àmbits. Una altra de les funcions d'aquests equips està orientada a la prevenció i al suport dels professionals. Des d'aquest àmbit s'han realitzat un total de 296 assessoraments durant l'any 2007.
El passat dimarts 27 de maig de 2008 es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet el sorteig de les places de les llars d'infants, la Rodeta del Molí i els Pinatons. Les llistes oficials i confirmades s'han publicat avui i els pares i mares que hagin aconseguit una plaça hauran de trucar un telèfon que se'ls facilitarà per tal de formalitzar la matrícula.
En total, entre les dues llars d'infants se sortejaven 101 places, de les quals han optat 231 infants. Pel que fa referència a les dades de preinscripció de la Rodeta del Molí, hi havia 27 places i 53 preinscripcions per als nens i nenes nascuts el 2006, 5 places places i 23 inscrits pels nascuts al 2007 i 8 places i 11 preinscrits per als nascuts al 2008. Als pinyatons s'han inscrit 55 nens i nenes nascuts al 2006 per a 40 places lliures. 70 nens i nenes han optat a les 13 places dels nascuts al 2007 i 9 nascuts al 2008 s'han inscrit per a les 8 places disponibles.
El 91.3 Info.
L'Insol va modificar la passada setmana a petició de l'Ajuntament de Ripollet les condicions de pagament de l'entrada dels pisos de protecció oficial. Per parlar sobre aquest tema tenim amb nosaltres a Juan Parralejo, alcalde de Ripollet. Molt bona tarda, senyor Parralejo.
Molt bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què han canviat aquestes condicions.
Bé, aquesta condició sobretot fa referència al pagament del 20% del preu de l'habitatge que s'ha de pagar abans de l'escriptura i que l'Insol pues, tenia unes condicions en les quals ara en el moment de signar el contracte s'havia de pagar el 10% i l'altre 10% a través d'uns plaços abans de l'escriptura. I bé, nosaltres ens vam fer arribar, sobretot alguns adjudicataris joves, la preocupació perquè no disposaven del 10% en aquests moments per fer front a aquesta despesa, i aleshores el que vam demanar a l'Insol, la possibilitat de que, tot i complir amb la normativa que diu que abans de fer l'escriptura s'ha d'abonar el 20%, facilitar aquest pagament de tal manera que ara això es pogués baixar fins al 5% i la resta, sense cap condicionant, que el adjudicatari pugui fer el pagament de la millor manera que vulgui en el moment de fer l'escriptura a l'altre 15%. Això sobretot és el resumint, diguem, l'aspecte important d'aquesta modificació.
Perquè la queixa, com els hi va fer arribar?
No, són joves pues, que s'han adreçat a mi o bé a través de correu electrònic o a través de aturar-me al carrer i lògicament, bueno, en situacions d'aquestes, si veus que hi ha adjudicataris que tenen aquesta complicació per fer front a aquest pagament, intentem, lògicament, dintre del marge que hi ha a la normativa, afavorir al màxim que els adjudicataris puguin accedir al seu pis.
Quina valoració fan des de l'Ajuntament de com s'està desenvolupant el procés d'adjudicació i selecció dels pisos?
Bé, les notícies que jo tinc són correctes, bueno, potser en aquests moments ja que estem en un moment de crisi immobiliària i de crisi financera, pues hi ha una certa sensació, diguem, que és un moment d'inestabilitat, sobretot pel tema dels crèdits de les entitats financeres, que estan en un moment pues, que la cosa està més complicada, com tothom sap, no? Els pisos de protecció oficial garanteixen el 80% de la hipoteca per llei, del PIB, amb un interès que també està dintre d'un acord del Ministeri amb les entitats financeres, però, lògicament, bueno, aquest 20% hi ha persones que poden tenir dificultats, sí que és veritat que les entitats financeres en aquest moment són molt més restrictives que, per exemple, fa un parell d'anys, no? Però tot i així, bé, el preu dels pisos, bueno, és un preu que està estipulat per la normativa de protecció oficial dintre del règim general i, per tant, bueno, jo penso que en aquest tema no hi ha hagut cap problema, no? Jo crec que, de tota manera, totes aquestes experiències que els municipis estem tenint, i jo ho he traslladat a les entitats municipalistes, jo penso que hi ha més municipis que ens podem trobar en aquest problema. Jo crec que la nostra obligació també és mirar una miqueta de cara al futur, intentar solucionar problemes que en aquest moment ja hi ha molts problemes que fa uns anys es produïen i que ja estan solucionats per llei. I jo crec que també hem d'insistir a l'administració, perquè hi ha dos aspectes que jo penso que de cara a les futures promocions de protecció oficial es podrien solucionar o es podrien ajudar. Una és el termini de la hipoteca, que en aquests moments contempla la protecció oficial un màxim de 25 anys, jo penso que això no té sentit, jo per exemple penso que es podria pujar a 30 anys, amb la qual cosa això facilitaria que la despesa mensual del pagament de la hipoteca fos menor. I una altra qüestió és que la hipoteca, en lloc de limitar-se al 80%, pogués arribar al 100% del pis. És a dir, estem parlant de pisos de protecció oficial, estem parlant de pisos garantits, i jo penso que les entitats financeres no han de tenir cap problema en finançar el 100% del preu de l'habitatge. Jo penso que de cara a un futur són dues qüestions que s'hauran de plantejar, perquè lògicament haurà de ser el Ministeri el que determini aquestes modificacions, però jo penso que estan en la línia d'aquesta via. Sí.
Uh-huh. En principi, aquest canvi pel que fa a aquestes condicions s'aplicaran a la segona promoció, no?, que està previst construir.
Quins canvis?
El del pagament aquest del 20%.
No, aquest 20% ja s'està aplicant, diguem-ne, la promoció que uh-huh. comença.
Però que també s'aplicarà, diguem, a la següent.
Sí, per descomptat, per descomptat.
Uh-huh. Una vegada aclarit aquest tema, abans de deixar-li, no podem deixar de preguntar-li sobre un tema del qual parlàvem ara mateix a l'Info, que és la marxa ciutadana convocada per demà, per tal de demanar la construcció immediata de l'Hospital Comarcal. Vostè què n'opina d'aquesta convocatòria?
Home, jo penso que cadascú, lògicament, és lliure de pressionar com creu convenient. Jo aquesta marxa ciutadana per pressionar la Generalitat per agilitzar la tramitació, però jo no faig cap comentari, em refereixo, no, penso que no està ni bé ni malament, cadascú és lliure. Jo el que sí que tinc clar és que com a alcalde i juntament amb els altres tres alcaldes que estem, diguem, immersos en el tema de l'hospital, jo penso que la nostra obligació és pressionar i exactament igual, però allà on ho hem de fer, que és en els despatxos dels tècnics i dels polítics de la Generalitat, del Departament de Salut, que són qui realment ens han de solucionar els problemes. Crec sincerament que ho estem fent, perquè el dilluns concretament d'aquesta setmana ja vam fer una reunió els tres alcaldes i l'alcaldessa de Barberà amb els responsables del Servei Català de la Salut, i lògicament estem a sobre d'aquest projecte, que he de dir que és molt complicat. És a dir, és evident que aquest projecte està sent molt més complicat del que s'havia previst en un principi, perquè fer un hospital és segurament fer l'equipament més complicat que hi ha en aquests moments. És a dir, és senzill. I a més nosaltres vam decidir que la ubicació estigués en un lloc concret i que també portava una complicació afegida a nivell urbanístic, perquè els terrenys no són públics, exceptuant la part de Ripollet, que sí que és pública, la resta no són públics, i per tant, diguem, és una complicació afegida. Jo crec que en aquest moment estem en una situació que hem aconseguit una cosa molt important, és que aquest projecte sigui prioritari per la Conselleria de Salut de la Generalitat. Això és molt important. És a dir, no es farà cap hospital a Catalunya mentre no es faci aquest. Això és una qüestió, jo penso, que ens dona també una certa seguretat, però bé, els mecanismes administratius són complicats. Nosaltres recordo que els quatre municipis hem adelantat uns diners dels nostres pressupostos, que després ens seran tornats, per fer el projecte del concurs d'idees per fer aquest hospital. És a dir, nosaltres ja hem posat, diguem, a sobre la taula part del nostre pressupost per adelantar la part, diguem, de projecte. I en aquest moment estem acabant de polir amb la Generalitat perquè aquest plec de condicions pugui ja incorporar un compromís ferm per part de la Generalitat de que els resultats d'aquest concurs d'idees serà assumit per la Generalitat per encarregar el projecte executiu. Això serà una prova ja, diguem, escrita important de que, diguem, tota aquesta maquinària ja comença a funcionar.
Mm-hmm. Perquè la Generalitat en aquestes reunions els ha pogut confirmar o assegurar alguna data d'inici d'obres?
A veure, jo li he de dir una cosa i m'agradaria que tothom tingués clar. És a dir, fer un hospital, el projecte d'un hospital, és molt complicat. No tots els arquitectes i els grups d'arquitectes es decideixen a fer projectes d'hospitals. És molt complicat. Miri, fer un projecte executiu d'un hospital com aquest, d'aquesta categoria, porta un any. Per tant, si nosaltres complim els plaços que l'any passat ens vam marcar, i és ara, en l'estiu, nosaltres farem la sessió dels terrenys, que ja estarem en condicions de fer la sessió dels terrenys, posem en marxa la licitació del concurs d'idees i per final d'any la tenim enllestida. En l'any 2009 es fa el projecte executiu, que segurament no arribarà un any, però poc faltarà. El pla per començar les obres serà o bé a finals del 2009 o a principis del 2010. I això ens ho han repetit des de fa mesos, perquè un projecte com aquest no pot anar de pressa. És molt complicat. I si algú té una fórmula per fer-ho més de pressa, que digui quina és, perquè nosaltres tots sabem.
Mm-hmm. Doncs, senyor alcalde de Ripollet, Juan Barralejo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a haver-nos parlat d'aquests temes. Moltes
molt
gràcies.
Bé. A vosaltres.
Bona tarda. 91.3 Info. Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Avui divendres a les 8 del vespre tindrà lloc una nova sessió de les nits de música al Centre Cultural. La temàtica d'aquest vespre és la música dels anys 60 i 70. Dissabte el Centre Excursionista Ripollet ha preparat una nova sortida senderista. En aquesta ocasió es farà la Travessa de Núria. Dissabte a les 5 de la tarda els joves del Cafetí de Tarda clausuren els tallers de cinema i teatre que han realitzat aquest any amb una representació teatral, una pel·lícula i un curtmetratge. A partir de les 6 de la tarda el Club de Petanca, si no fos, celebra el seu aniversari a la Torre de Can Ingrat. I tanquem el dissabte a les 11 de la nit amb el ball al pavelló Joan Creus. Finalment diumenge durant tot el dia al matí es realitzaran visites guiades al jaciment arqueològic dels Pinatons i a les 12 del migdia es farà un taller sobre farina i el gra al Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El patró municipal de cultura ha presentat el programa de l'estiu al carrer 2008 per als mesos de juny i juliol. Aquest programa inclou 25 activitats organitzades pel patró municipal de cultura i diverses entitats culturals del municipi. Totes les activitats són gratuïtes i es duran a terme a diversos punts de Ripollès, com la plaça 11 de setembre, la Rambla de Sant Jordi, el pati del centre cultural o la torre de Can Mingrat, entre d'altres. L'objectiu de l'estiu al carrer és arribar a tot tipus de públic, infantils, joves i adults. En aquest sentit s'han organitzat activitats d'àmbits molt diversos amb la característica comú que tots els actes es realitzen a l'aire lliure. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, comentava durant la roda de premsa els actes més destacats del mes de juny.
L'estiu al carrer comença l'1 de juny, destaca el certamen de monòlegs, molt destacat la quarta trobada de Gràcia Aire de Catalunya que es fa a Ripollet. Tenim Consell de Gospel de la Societat Coral al Gallet. Tenim el que és el Festival Musical del Món, després ja tenim un altre plat fort que pels anys que ja porta, que és el de ser certamen de curtmetratge. I també recordar un altre any més que el 13 de juliol, organitzat per la CRAC i col·laborant amb nosaltres, a les 7 de la tarda falta tot i les músiques folklòriques.
Des del Patronat de Cultura han agraït molt especialment la participació de totes les entitats. Un total de 41 joves entre els 12 i 17 anys han participat en la programació del Cafetí de Tarda durant aquest any acadèmic 2007-2008. Durant 3 dies de la setmana han realitzat tallers, activitats d'espai per fer repàs a jocs de nit. També han col·laborat en xerrades i exposicions organitzades al municipi i se n'ha engegat un grup de teatre amb joves adolescents que de manera setmanal han après tècniques i dinàmiques, etc. Tot aquest bagatge educatiu tindrà format el proper dissabte 31 de maig a partir de 2:45 de la tarda al Teatre Auditori de Ripollet amb la representació de l'obra Criatures, tot aplicant els aprenentatges escènics adquirits durant el taller de teatre. A més, es projectarà el curtmetratge Venjança, resultat del taller de curtmetratges i la presentació de diferents animacions audiovisuals fetes pels joves durant els darrers trimestres del taller de multimèdia. L'acte estarà presidit pel regidor de Joventut, Ferran Tornel, que entregarà a tots els joves participants diferents obsequis en agraïment al seu esforç i dedicació. Aquestes activitats estan incloses al catàleg d'actuacions del Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008. El passat dimarts 27 de maig es va inaugurar la sala d'art del Centre Cultural Inventari d'Emocions, Fantasies i Gestos, una exposició col·lectiva del taller d'art infantil del mateix centre. La mostra reuneix una selecció d'obres realitzades al llarg del curs pels alumnes que suposa un passeig per l'enginy, la imaginació i l'encant de la plàstica infantil. Inventari d'Emocions, Fantasies i Gestos es podrà veure fins al dia 1 de juny. D'altra banda, aquest diumenge, durant tot el matí, es realitzaran diverses visites al jaciment arqueològic dels Pinatons. Es tracta d'una activitat organitzada per l'Ajuntament de Ripollet a través de l'àrea de patrimoni que es va ajornar al Dia Internacional dels Museus el passat 18 de maig a causa de la pluja. Arqueòlegs de l'empresa Arrago, encarregada de l'excavació, faran de guies per tal d'explicar in situ quin és el procés d'excavació arqueològica, quines dades es poden obtenir del que es troba i quins tipus d'estudis es realitzen. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, ens explica el motiu pel qual s'ha organitzat aquesta visita.
Nosaltres, ara ja que fa uns mesos que ja s'han començat les excavacions i amb el tema de les fitxes, creiem que ja tenim bastanta informació com perquè la gent, tothom, per obretes almenys el diumenge, pugui veure l'evolució i el que tenim, el que tenim ara o el que hem trobat ara que podria ser a nivell històric i a nivell de fitxes. Hi ha sorpreses perquè hi ha coses que ningú esperava, ja ens ho van dir, que obririen, que sí que sabien per on anirien els trets, però que bueno, és ara quan més o menys ja s'està veient quina evolució van tenir la gent que va viure en aquella època i amb els cercis i les eines que s'han trobat i els elements, vale? Doncs ja ens podran fer un mapa del que és la situació.
El responsable de Cultura també ha afirmat que fins d'aquí a un mes no es donarà a conèixer l'abast total d'aquesta excavació. De moment, tal com explica Tornell, no es coneix encara la finalitat de les troballes.
Nosaltres estem en negociacions primer pel tema de les inversions, que hem tenir que paralitzar coses i invertir amb el tema de l'empresa de Rago i amb Generalitat i amb altres institucions per després encara no estem amb el poder, diguem, o amb la disjuntiva de dir Ripollet com revertirà tot això. Serà un positiu, perquè tot això millorarà 100% la nostra història i el nostre oferiment d'història a tothom que vulgui saber quin ha estat la de Ripollet, no?
Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia s'aniran fent grups d'entre 10 i 15 persones fent visites paral·leles segons el nombre de participants. El lloc de la trobada és al carrer de Puigmal, amb l'Avinguda de Catalunya. El programa d'arts escèniques s'ha desenvolupat a les escoles de Ripollet des del passat mes d'octubre i ha comptat amb la participació de 6 centres educatius juntament amb el centre obert La Placeta. El seu objectiu ha estat que els alumnes coneguessin els recursos expressius propis per aprendre a viure potenciant el pensament creatiu. Entre el 20 i el 26 de maig els nens i nenes van representar les seves obres i es va clausurar el programa el passat dimecres 28 de maig. L'acte va començar amb un petit gag teatral interpretat per les tres monitores de teatre i els parlaments de la regidora d'Educació Maria del Mar Riera i el regidor de Cultura Ferran Tornell. Tots els participants del programa van rebre un diploma i l'aplaudiment d'un centenar de pares, mares i familiars que els van acompanyar durant l'acte. El proper dilluns, dia 2 de juny, es torna a posar en funcionament la sala d'estudi nocturn a les dependències de la Biblioteca Municipal. Aquest servei funcionarà des del dilluns, dia 2 de juny, fins al 6 de juliol en horari de 9 a 1, en dies laborables i de 7 a 1 en festius i caps de setmana. Aquesta actuació està recollida al Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008 i compta amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal, el Patronat Municipal de Cultura i la Policia Local. Amb aquest programa es vol donar resposta a la demanda d'un espai per estudiar de cara als exàmens de selectivitat i al període universitari d'estiu. Durant l'any 2007, el període estiuent, van fer servir aquest servei 531 joves, arribant la demanda a superar la disponibilitat de places en alguns dies determinats. S'ha de tenir en compte que aquesta xifra no es mostra en els joves que van fer servir la sala d'estudi d'una manera repetitiva. Temps ara per l'actualitat esportiva a l'Info. Ramon Argenté, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs comencem repassant els resultats de la setmana anterior, que ja la veritat és que hem de dir que queden pocs partits, oi?
Poc. Bueno, ja no quasi cada res, quasi res. Hem de dir que el Ripollet va perdre l'oportunitat de quedar segon a la Lliga i fer la promoció, ja que va empatar al camp de Segur, però encara que hagués guanyat, tenia que perdre un equip de la Llagostera, no va perdre i va quedar tercer de Lliga. Tot i amb això, hi ha opcions que pugui pujar sempre i quan els quatre equips catalans, Barcelona, Reus, Gavà i el Sant Andreu pugessin a Lliga Nacional, i haurien ampliació i podrien pujar de 3 a 4 equips més. O sigui, s'ha d'esperar i necessitar que aquests equips catalans pugin per pujar al Ripollet. També he dit que el Ripollet de hockey va jugar el seu últim partit, va guanyar la pista universitària 2 a 5 i ara cal esperar, doncs, si queda millor tercer per fer una lligueta per pujar de categoria. També va acabar el món del tenis, que estan jugant ara a la Lliga, després de la Lliga jugant la Copa. El tenis Ripollet va guanyar 3-2 a l'Andrés Gimeno. L'equip de més de 40 anys van perdre 5-0 a la pista del tenis Barcelona, i l'equip de segona divisió que està jugant la Copa va guanyar 5-0 en el Digues. I llavors el Ripollet que tenia que fer un partit contra el Salt de Girona per pujar de categoria, com que ja que tots dos equips ja han pujat, es van negar a jugar el partit perquè gastar diners a vendre a jugar un divendres aquí un dissabte a Ripollet i també a Salt quan els dos ja estan a dalt. I per tant, aquest partit no s'ha jugat i això pot ser la jornada de la setmana passada.
I aquest cap de setmana què ens queda?
Doncs ens queda l'últim partit de la Lliga del Club Hockey Ripollet, però ell, com que és jornada d'impacte, no juga, per tant, no podrà puntuar, però encara que l'equip que va darrere quart guanyés, ell queda tercer a la Lliga, no? Cal esperar, doncs, si entre ells el Poderoles i el Mollet de Vallès fan aquesta lligueta per pujar un equip net a la primera catalana. Al món del bàsquet hi haurà un partit que està pendent si es jugarà o no el partit entre el Femení i el Espinol, el partit que es va aplaçar. A la món del tenis, el Ripollet jugarà la Copa contra la Pobla de Claramunt i el Ripollet B contra l'Olesa de Montserrat. I, finalment, ja es pot dir que aquí s'acabarà la Lliga.
Molt bé, doncs ens resta saber quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs vindrà l'entrenador i el delegat de l'equip que ha pujat de categoria, el futbol sala, la primera divisió, el Ripollet B, de futbol sala.
Doncs això serà de 7 a 8 del vespre. Avui a l'Infosport, com dèiem, amb el nostre company Ramon Argenté, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
I a l'info d'avui ens acompanyen a l'entrevista tres integrants del grup de teatre La Careta de Ripollet, amb els que volem parlar doncs, de tot el que fa referència a les activitats i iniciatives d'aquest col·lectiu. Ens acompanyen la Jenny Silventa, responsable del grup infantil. Bona tarda.
Bona tarda.
La Femi Mate, la presidenta de La Careta. Bona tarda, què tal?
Molt bona tarda.
I per últim, la Carme Canalejo, vicepresidenta del grup de teatre. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem parlant d'aquest diumenge, perquè és dia 1 de juny i comença el període de matrícules del grup infantil. Què han de fer els interessats?
Doncs, bueno, què han de fer? Doncs si teniu fills d'entre 8 i 12 anys i després també tenim els juniors entre 13 i 17 anys, doncs volem fer aquest any, l'any que ve, a partir de setembre, volem fer 4 grups per edats. Aleshores, què s'ha de fer? Doncs adreçar-se a la recepció d'aquí, del casal cultural, i allà tenim unes preinscripcions. En les preinscripcions tenim ja el telèfon, el nostre telèfon, i també la nostra adreça electrònica, i si esteu interessats, doncs ens truqueu i parlem dels horaris, del que fan els nanos, de tot.
Uh-huh. Comentàveu que voleu fer 4 grups de cada setembre. De quin nombre de nens parlem?
Volem fer grups de 8 nanos, perquè menys de 8 és una mica problemàtic fer obres de teatre amb menys de 8 nanos. I més de 8 ja és massa. Ja és massa també.
Uh-huh. Quina és la feina? Perdona, quina és la feina que fan aquests grups de teatre infantil?
Doncs això t'ho dirà la
Jenny. Explica la Jenny.
Sí, l'objectiu principal d'aquests grups de teatre és sensibilitzar els infants envers el món del teatre, perquè actualment estem en una societat molt audiovisual i les arts escèniques passen com a un segon terme. Llavors és desenvolupar tota la persona, des de l'expressió corporal, l'adicció, l'atenció, molts aspectes que ajuden a l'infant i al jove a construir-se com a ésser d'una societat en concret, i a més que li ensenyen diferents tècniques de teatre i a sortir a l'escenari.
Mm-hmm. Suposo que la iniciativa de que un nen d'entre 8 i 12 anys s'apunti a un grup de teatre ha de ser dels pares, o no?
Home,
amb què us trobeu?
Hi ha de tot, sí. Però és important que sigui l'infant qui vulgui fer teatre. Perquè, clar, hi ha gent que realment ho passa molt malament si ha de parlar en públic o si ha de sortir davant de tantes persones. Llavors, si el nen no es veu que estigui preparat i els pares d'alguna manera l'obliguen, doncs pot ser com un fet, diguem-ne, traumàtic per a aquest infant o jove que tindrà moltes pors després de l'hora de parlar en públic. Per tant, l'infant ha d'estar interessat o voler provar, almenys, per saber com va tot aquest món.
Uh-huh. També podem convidar la gent doncs, a l'obra amb la que clausurareu, diguem, el grup de teatre, perquè els pares i mares i els nens també, no?, doncs es facin una mica la idea de què és el que ells també poden fer. Parlem del dia 26 de juny, no?, el Teatre Auditori, que clausurareu aquest grup. Quina és l'obra que heu triat?
Doncs s'ha triat El somni d'una nit d'estiu, de William Shakespeare. La gent hi ha fet una adaptació estupenda de l'obra per nanos. S'ha adaptat als 9 nanos que tenim ara mateix a la LUP i bueno, serà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, i el cost serà 3 euros per tothom. És un preu molt raonable i esperem que vingui molta gent i que ens ho passem tots molt pipa.
Uh-huh. Jenny, com has treballat Shakespeare amb aquests nens?
Doncs, bueno, primer de tot, sabent què saben ells sobre aquest gran autor i sobre la seva obra, i a partir d'aquí, doncs, intentar que es busquin informació, que intentin aprendre cosetes, però des d'un nivell molt bàsic, molt senzill, perquè són massa petits encara. Però déu-n'hi-do, han buscat informació, s'han interessat molt pel tema, i bueno, l'obra és llegir unes quantes vegades, és una adaptació que intenta guardar la línia de Shakespeare, però igualment està molt adaptada a molts gags d'humor perquè ells entrin millor en l'argument de l'obra.
Mm-hmm. Quant de temps fa que treballeu amb el grup de nens?
Des del gener.
I què tal aquesta experiència?
Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Gairebé tots han vingut a tots els assajos. sempre hi ha algú que és una mica més remolón. Els petits els hi costa una mica més de prendre's el paper, però els grans els que ajuda, o sigui, també és un, és una bona manera de que els nanos puguin desenvolupar aquesta relació entre nens per poder ajudar-se uns als altres. I bueno, l'altre dia que estàvem a la classe, doncs jo ho vaig veure molt clarament de que hi havia tres grups, dos més grans amb un petit, i els grans ajudaven el petit a memoritzar i a fer tota l'obra, i bueno, jo em vaig quedar... Vaja,
recompensa, no?
Sí, no, la veritat és que la gent els porta molt bé. Estic molt contenta amb ella per això, perquè cada dissabte, encara que sigui 5 minuts, m'adreço un moment per veure com va, i molt bé, la veritat és que molt bé.
No podem deixar de parlar del que és el grup de la Careta, el grup d'adults. Actualment en què esteu treballant?
Doncs ara mateix estem treballant una adaptació de 5 hores con Mario, de Miguel Delibes. Això ho voldrem fer cap al novembre. Tenim agafada data aquí a l'auditori perquè s'ha de fer molt de temps.
Mm-hmm. No sabem.
Doncs ho volem fer el 29 de novembre a l'auditori. També pensem portar-la a Cerdanyola, a Badia i on puguem. I ens anem a Londres, si tot va bé, a principis de gener, igual que vam fer l'any passat amb la Casa de Bernarda Alba.
Bueno, això vol dir que va anar molt bé, no? Ja sí. No ho vau comentar, però... Sí. Repetiu.
Bueno, ens fan repetir, sí.
Quin és el contacte que teniu allà?
Doncs, bueno, jo fa 10 anys que vaig viure allà, ja estava en un grup de teatre allà, i els contactes que jo tinc són d'aquesta experiència prèvia meva de fa 10 anys. Tenim el suport de l'Institut Cervantes i tenim el suport de l'ambaixada, de la Cregadoria Cultural, i amb el teatre. El teatre, o sigui, és... Són contactes de fa 10 anys que he pogut, afortunadament, he pogut anar conservant. Mm-hmm. I ara doncs s'estan veient els fruits.
Continueu amb la Casa Bernarda Alba o...?
No.
L'heu aparcat ja?
L'hem aparcat fins d'aquí a 45 anys. Sempre tornarem, perquè és una obra molt, molt maca i ens agrada molt de fer-la. Però bueno, ara de moment ja està aparcada.
Uh-huh. Sí, m'explica, perdona, la història sí. Dels tallers a Londres.
Ah, sí, és veritat, té raó,
la vista és molt important.
La vicepresidenta, sí, fem el...
La Carme la pot parlar,
sí, sí, perfectament, però ell suporta més, jo porto més la part econòmica.
I ah, va, sí, que això també és important, eh,
sí, sí, és molt important. Sí, doncs té raó, és, bueno, molt breument, fem 5 hores con Mario, però també anem amb dues escenes de Lorca, una serà de Bodas de Sangre i l'altra de Yerma. Són dos petits tallers que portem també juntament amb l'obra, pensant en el públic que està estudiant castellà allà. I, bueno, és una experiència que és nova, perquè no havíem fet tallers d'escena pròpiament dit encara. L'any passat sí que vam fer col·loqui amb l'obra sencera de la Casa de Bernarda Alba, i va anar molt bé, i vam veure que la gent responia molt positivament, i aquest any doncs volíem també incorporar un parell d'escenes de Lorca, perquè Lorca és molt demanat allà, i anem juntament amb 5 hores con Mario. Mm-hmm. I allà que anem.
Molt bé. Vosaltres acostumeu a presentar-vos a concursos de teatre?
Encara no.
Què vol dir encara? Encara això vol dir que ja teniu en ment...
Encara no, perquè és que tenim poca infraestructura. I aleshores, clar, es necessita molt de temps i moltes hores, molta dedicació, s'ha d'anar buscant, s'ha de perseguir, s'ha de controlar... I de moment ja tenim prou feina, però sí, és una cosa que s'ha d'incorporar amb el temps també. Clar, òbviament nosaltres portem ara 4 anys i de mica en mica també tenim més experiència dintre del que és portar un grup, perquè en altres grups havíem estat des de fa molt de temps. I clar, es necessita una miqueta de temps i dedicació, i bueno, hem de buscar la manera de fer-ho, però sí, està en ment de començar a buscar concursos, mostres i també subvencions. És una part que s'ha de desenvolupar encara, i bueno, també ens agradaria... Puc fer una crida?
I tant,
gràcies.
I tant, és el moment.
Bueno, doncs fem una crida, perquè clar, nosaltres necessitem actors, necessitem actrius, necessitem tècnics de so, necessitem a tota aquella persona interessada que vulgui passar-s'ho bé fent teatre d'una manera lúdica i que tingui interès en aportar doncs esporàs del seu temps dintre d'un context teatral, i però per fer això, no? Sortir a escena, però també fer decorats, també demanar subvencions, també, no sé, moltes coses. Dintre del teatre es poden fer moltes coses. I el que són els, sobretot els parlanos, que estan fent, per exemple, electrònica o coses d'aquestes, és una bona manera d'agafar experiència.
I tant. Com s'han d'adreçar la gent que estigui interessada?
Doncs el mateix, el telèfon és el 677-468-904, que és el meu, o lacaretateatre@yahoo.es.
Molt bé, doncs també nosaltres ho facilitarem si algú ens ho pregunta.
Moltes gràcies.
Nosaltres us agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui als nostres estudis, tant a la gent responsable del grup infantil com a la fèmina de seva presidenta de la Careta, i a la Carme, que no ha volgut parlar, però que per tot temes importants també ens ha comentat. Moltíssimes gràcies, us desitjo molta sort, que vagi molt bé doncs, amb aquesta prescripció d'alumnes, i que hi hagi molta gent també que estigui sentint aquesta crida que heu fet i que s'apunti molta gent al vostre grup.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda. I fins aquí l'info d'avui divendres 30 de maig. Us hem ofert aquest programa, Jordi Puy, a les Vies Tècniques, i Laia Prats, Francina Ricarti, i us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal, ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.